Info amb Ernest Prunera.
Bona tarda, benvinguts a l'info número 350, quan passen 7 minuts a la 1 del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana, que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Marc Mata, Rem Herrera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Ernest Prunera. I avui començarem l'info parlant amb Sònia Martín, Diego Puig, Estela Pérez i Javier Pérez, membres de la plataforma d'AMPAs de Ripollet, per la seva proposta de convertir el municipi en Vila Groga en defensa de l'educació pública de qualitat. A més, la plataforma ha reactivat els dimecres grocs. Tots ells ens en donaran més detall més tard. També conversarem amb el regidor d'Esports, Ramiro Moldes, que ens explicarà el nou model d'esport extraescolar, un nou model que posa en relleu els valors ètics i que posa la participació per davant de la victòria. Serà en una entrevista que han realitzat els nostres companys d'Infosport, Brian Calvo i Nil Artiaga. Per últim, conversarem amb Gerard Becerra, impulsor de la possible recuperació de la colla castellera dels Bailets de Ripollet. Becerra va organitzar divendres passat una trobada al Centre Cultural per intentar ressuscitar la colla i més tard ens explicarà com va anar i com està el procés de recuperació dels castellers ripolletencs. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les 2 del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
La plataforma d'AMPAs de Ripollet va presentar ja a la tarda al Consell Escolar Municipal una proposta per convertir Ripollet en una vila groga. Això vol dir que l'Ajuntament i els diferents grups polítics municipals s'han de comprometre amb l'escola pública i de qualitat. Si Ripollet es declarés vila groga, seria el 23è municipi català que dona aquest pas. Per saber el resultat de la seva proposta i al Consell Escolar, tenim els estudis de Ripollet Ràdio a Sònia Martín, presidenta de l'escola Tatxé, Diego Puig, vicepresident de l'escola de l'AMPA de l'escola Tatxé, Estela Pérez, presidenta de l'Institut de l'AMPA de Lluís Companys, i Javier Pérez, de l'AMPA de l'Àncel Claver. Bona tarda a tots.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tots, expliqueu-nos com va anar la vostra proposta, si va prosperar, si no, com va anar?
Bueno, està una mica en stand-by, però s'aprovarà, segur. Segur. Queda pendent, bueno, que hi hagi una mica més de difusió als instituts, sobretot, però, bueno, va agradar, és una proposta que tenim que hi ser-hi, perquè Ripollet sempre ha estat una localitat molt reivindicativa en quant al tema d'ensenyament públic de qualitat, i bueno, no sabem si aquest mes o el proper, però serem vilagrogues.
La qüestió és que tirarà
endavant, segur, sí.
Teniu el suport de diversos partits polítics, no sé si ens podeu explicar com
sí,
va.
Sí, nosaltres com a plataforma d'AMPAs vam trucar a tots els partits polítics i vam tindre una reunió amb Esquerra Republicana, en l'executiva del PSC i en Convergència i Unió. Igualment li van enviar la proposta al grup de Ciutadans d'aquí de Ripollet i al grup del Partit Popular. En cap dels dos casos hem tingut resposta ni via reunió ni via e-mail, amb la qual no sabem si estan d'acord o en contra.
I amb els que us heu reunit, quina ha sigut l'acollida?
L'acollida d'Esquerra va ser positiva, van dir que sí. En el PSC va ser també positiva, van dir que sí, i en Convergència van tindre una reunió una mica més moguda per parlar de diversos temes, però al final el seu portaveu, el Xavier Peñarando, va dir que sí, que estaven a favor de la moció.
I amb el govern, amb el regidor d'Educació?
Amb el regidor d'Educació, cap problema. Ells deien que era una iniciativa que les semblava molt bona i que estaven totalment d'acord, i per això van decidir de portar-la al Consell Escolar Municipal.
Uh-huh. I hi ha alguna possibilitat de que això es presenti en forma de moció en algun proper ple? No sabeu si hi ha algun aspecte així?
Sí, es va parlar que s'intentaria en el proper presentar-ho. De fet, va haver-hi una proposta també per part, crec va ser del director de Pinetons, ser que va veure que hi havia una petita mancança amb aquesta proposta que van fer la plataforma, i va ser la representació, no, d'infants i adolescents a dintre de, bueno, d'aquesta, de que ells puguin parlar i dir la seva a l'hora de dir, doncs, volem això a dintre de l'ensenyament aquí a Ripollet.
Molt bé.
No sé si es podria parlar també d'un consell de nois i noies dintre de l'Ajuntament o ficar els nens dintre del Consell Escolar Municipal, però està clar que avui en dia s'ha de donar veu també als infants per saber el que pensen ells tant a l'escola com dintre del poble.
Uh-huh. I s'està estudiant aquest encaix, no?
Sí.
En aquest òrgan. Ara, quin serà el proper pas per aconseguir que Ripollet sigui una vila groga? Quin és el proper horitzó que teniu, la propera activitat que teniu pensada? Alguna reunió, alguna trobada?
El primer que s'ha de fer és, tal com van dir els directors ahir, de portar-lo als consells escolars de cada centre. I després nosaltres continuarem cada dimecres en la campanya de les samarretes grogues. Pensem que és una campanya que s'ha de fer, que l'educació a Catalunya està com està, que nosaltres tenim la sort que Ripollet encara no tanca en cap línia, però no sabem si el curs vinent o l'altre ens arribarà a nosaltres. Però està clar que l'educació a Catalunya té un problema, perquè de 67 línies que tanquen aquest any a Catalunya o que vol tancar la Generalitat, 64 són de la pública, i no podem permetre això.
Uh-huh. Precisament això que em parlaves dels dimecres grocs, que ara reactiveu això dels dimecres grocs, de les samarretes, això de reactivar, clar, sembla com si la cosa hagués decaigut, no? Que s'hagués oblidat que s'està, des de fa molt de temps s'està reivindicant una escola pública de qualitat. Per què l'heu reactivat? Heu notat que els pares us ho demanaven, que vosaltres mateixos heu vist que la cosa anava decaiguda i que s'havia de revifar?
Bueno, jo rectifico, no és que s'hagi oblidat. El que passa perquè a les escoles n'hi ha cartells reivindicant una escola pública de qualitat. El que passa que potser ens hem centrat en els problemes que teníem aquí a Ripollet, com la mancança de l'institut i del qual institut que estan demanant, o el tema que hem vist de prop de que hi havia possibilitats que es tanqués alguna línia de P3. Llavors, bueno, suposo que hem estat centrats en tot això a nivell local i hem deixat una mica de banda pues, el tema d'anar amb la samarreta groga i, bueno, i amb les reunions que fem mensualment la plataforma ens van plantejar tornar a fer aquesta reivindicació amb les samarretes perquè, bueno, també podem implicar els nens anant amb la samarreta i que es vegin que, bueno, que s'ha de demanar el que és per llei d'ells, no? Una educació de qualitat, insisteixo molt, perquè, bueno, perquè penso que tenim que insistir, perquè és que hem anat enrere, vull dir, jo penso que en l'època que estudiàvem nosaltres quan eren infants, i l'època que estan vivint ara els nostres fills, no hem avançat gairebé res, inclús estem, al contrari, retrocedint en alguns aspectes.
Mm-hmm. Això dels dimecres grocs ja heu començat?
Sí,
heu notat?
Sí, portem dues setmanes, almenys a la nostra escola, jo parlo del Tatxé, portem dues setmanes, que la primera setmana ens van sorprendre perquè van fer una difusió petita, però la gent ja va anar amb moltes samarretes, i la setmana passada, que encara que no tenim la comanda nova de samarretes noves, la gent és una passada, un grapat de famílies. I ens han donat una petició de llistes que en una setmana portem 150 peticions de samarretes grogues. I estem molt contents.
Això és molt positiu, no?
Sí.
No sé si els preus són correctes, crec que la infantil són 3 euros i la d'adult són 3,55.
Sí.
Des d'aquí animem a tots els pares i mares de totes les escoles i centres públics a que animin a comprar-se una samarreta. Ja per acabar, què pot fer l'Ajuntament per l'educació pública? Coses concretes que vosaltres creieu que podeu reivindicar, doncs mira, aquesta idea, això, això, això. A banda de coses tan matèries com no, educació de qualitat, però accions a Ripollet, què es pot fer?
Jo penso que l'Ajuntament s'ha de plantar, per exemple, en el tema del Coinstitut i dir-li a la Generalitat que fa falta el Coinstitut o sí o sí. El que no pot ser és que a dia d'avui la Generalitat de Catalunya presenti uns plànols a l'Ajuntament de Ripollet per fer millores al Lluís Companys i al Palau una altra vegada. No podem gastar diners en massificació, massificació, massificació. I per fer unes obres d'aquí a quan? 2017, 2018, 2019, sense cap termini tancat ben clar. I després a nivell educatiu, l'Ajuntament jo penso que s'està posant les piles realment i
està fent costat a les famílies. La veritat és que en aquest sentit estem contents perquè com a plataforma, de fet, ens van obrir les portes ahir al CEM. No sé si crec que era la primera vegada.
Sí.
I bueno, bé, tenim veu. De fet, l'Oriol ha vingut diverses vegades a les reunions que hem fet mensualment i ens ha preguntat doncs, bueno, què pot fer per nosaltres, on ens pot ajudar i aviam, el que està clar és el que diu ell, no? Que s'han de plantar i que no podem acceptar, depèn de quines qüestions, perquè no podem perdre el temps, perquè no el tenim, perquè els nens creixen molt ràpid i el que no podem és tenir els nens allà amb una llauna embotits i que estiguin, bueno, passant malament i que no vegin bé el que està explicant el professor perquè tenim 35 alumnes a dintre d'una classe. Això és el que no podem permetre.
I a nivell d'escoles de primària el que no podem permetre és que totes les millores les facin els ajuntaments. Aquí a Ripollet i a tota Catalunya, qualsevol obra de millora d'una escola de primària s'ha de fer càrrec a l'ajuntament. I l'ajuntament no pot ser que tingui que pagar escoles bressol, que tingui que fer obres de millora d'escoles de primària, que tot el manteniment s'encarreguen ells, i clar, la Generalitat alguna cosa ha de fer. La Generalitat cada vegada està reduint més els pressupostos. Els professors estan com estan. Quan hi ha una baixa d'un professor, triga més d'una setmana en fer un substitut. I no podem tindre l'educació així.
De fet, mira, jo volia fer un incís, aprofitant que venim tots dos del Tatxer. Bueno, el Tatxer aquest any se'ns va plantejar des de direcció que era necessari reformar la biblioteca. Té molts anys, estava molt, molt vella, està encara perquè s'ha de reformar, i bueno, ens van venir a l'AMPA i ens van dir que si els hi podíem ajudar, que ells no tenien diners suficients, que la Generalitat no donava diners per reformar la biblioteca. Llavors, bueno, des d'AMPA s'han fet una sèrie d'accions, bueno, es va muntar un event de Zumba, i ara de cara a Sant Ponç, doncs, bueno, també es munta un altre. A Sant Jordi es va posar paradeta fora, que no s'havia posat mai. Van fer, doncs, com unes figuretes amb filtre del drac, de la princesa, el Sant Jordi, i tot això va ser per recaptar diners per reformar la biblioteca. Llavors, aprofito i ho dic aquí perquè la gent ho sàpiga, que a les AMPAs ens movem moltíssim i ens movem per posar diners per les escoles públiques, i això abans potser no passava tant, i últimament és, bueno, és com la norma, no? I dir, bueno, pues, ja els hi va bé, no? Nosaltres no podem posar el diner, però bueno, les AMPAs ja les posen, però no és el que ha de ser. Vull dir, sí que podem col·laborar fins a cert punt, però no pagant pràcticament una reforma íntegra d'una biblioteca perquè ells no posin res.
Clar. Els companys d'Arguinyesta també han reformat ara el pati i ho han pagat l'AMPA. Clar, tot el mobiliari de pati ho van pagar ells. No pot ser que sempre les AMPAs siguem la caixa de les escoles. I no tenen la culpa les escoles ni els directors. Clar, ells han de buscar finançament en algun altre lloc.
Està clar. Molt bé, doncs, fins aquí l'entrevista. Sí, expliqueu-nos això, sí. Que és que heu portat aquí uns cartells.
Sí, mira, ja que aprofitem que estem aquí, ja doncs volem convidar que el dia 22 de maig hi haurà una jornada reivindicativa a Barberà del Vallès, i bé, ho fem des de la Coordinadora d'Ensenyament Públic del Vallès Occidental. Llavors serà una jornada reivindicativa per a totes les famílies de Ripollet i en general del Vallès.
Perfecte, doncs emplacem a tothom a aquesta festa reivindicativa que tindrà lloc el 22 de maig a Barberà, que serà de 10 del matí a 3 de la tarda. Moltes gràcies, Sònia, Diego, Estela i Javier, per haver vingut aquí als estudis de Ripollet Ràdio i haver-nos explicat aquesta problemàtica.
A vosaltres, per obrir-nos les vostres portes.
I quan aconseguiu que Ripollet sigui Vila Groga.
Verda, jo crec que ja
verda
és
ja una
mica.
Verda, sí, ja ho és. Sí, quan sigui Vila Groga us esperem aquí una altra vegada per comentar-ho.
Perfecte.
D'acord? Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El 91.3 Info.
I seguim amb més temes per explicar que la regidoria de polítiques LGTBI ha organitzat per a dilluns 16 de maig un acte institucional amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia. L'acte compta amb la col·laboració del Front de Lliurament Gay de Catalunya.
L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit de Federico García Lorca a partir de les 6 de la tarda, consistirà en la lectura d'un manifest, una ofrena floral i un recital de poesia a càrrec de Reto Yais i Dorita Gómez. Per altra banda, les associacions de veïns se sumen a la commemoració amb un acte d'homenatge a Lorca, que es realitzarà a la seu de l'Associació de Veïns de Can Vargas, al carrer de Federico García Lorca, número 5. A partir de 6:45 del vespre es projectarà la pel·lícula Lorca, muerte de un poeta, i es farà un posterior col·loqui amb l'historiador Ramon Martos.
A més, el pròxim 18 de juny hi haurà la manifestació descentralitzada del Dia de l'Alliberament LGTBI. Cada any se celebra la manifestació central, que enguany es realitzarà el dia 2 de juliol a la plaça Universitat de Barcelona, i l'entitat organitzadora, que és la Comissió Unitària 28 de juny, escull una altra ciutat catalana per acollir aquest esdeveniment descentralitzat. Fa dos anys aquest fet va recaure en Tortosa, l'any passat a Blanes, i enguany la ciutat elegida és Ripollet.
Des de la regidoria de polítiques LGTBI s'han organitzat diverses activitats de tot tipus i que es duran a terme durant tot el dia. Així ho explicava el regidor Fran Sánchez.
Nosaltres com a Ajuntament de Ripollet i específicament com a regidoria de polítiques LGTBI creien que aquesta ocasió la tenien que aprofitar. El primer que vam fer va ser contactar amb totes les entitats de la ciutat, empreses de transport, amb tothom, per veure com ens podien involucrar totes juntes dintre d'aquesta primera manifestació i després fer algun tipus d'acte aquell mateix dia. Ja ha quedat un programa molt potent, des de les 11 del matí fins ben bé a la matinada.
Com deia el regidor, els actes començaran a les 11 del matí a la plaça del Molí amb diversos tallers de tot tipus, de maquillatge i de dansa, per exemple. A la tarda es presentarà l'informe del 2015 de l'Observatori contra l'Homofòbia sobre l'estat de l'homofòbia a Catalunya.
Després de les xerrades, es durà a terme la pintada de la bandera LGTBI al terra de la plaça del Molí.
I a les 8 del vespre es donarà el tret de sortida de la manifestació, que acabarà al parc del riu Ripoll, amb una gran festa amb espectacles musicals i de foc. També es realitzarà un holi nocturn, la famosa festivitat índia amb pigments fosforescents. I la festa s'allargarà fins a la matinada amb diverses actuacions i concerts.
Relacionat amb aquest tema, més de 3.000 esportistes entre federats, de base i escolars se sumaran a la campanya Cordons per a la diversitat per erradicar la LGTBI-fòbia, que consistirà en calçar-se uns cordons de l'Arc de Sant Martí els caps de setmana pròxims al Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, el Dia de l'Alliberament LGTBI i la manifestació descentralitzada per a l'alliberament lesbià, gay, transexual, bisexual i intersexual. Els cordons es distribuiran a través de 18 entitats participants.
A la presentació de la iniciativa, el regidor Fran Sánchez va destacar la importància de sensibilitzar el món de l'esport.
El tema de LGTBI, ja sabeu que l'esport és molt important, perquè sempre ha sigut un tema que és bastant tabú, que és un tema que normalment els esportistes no s'atreven a dir la seva condició sexual. Llavors, hem tret aquesta campanya, que són els cordons per a la diversitat, que consisteix que la setmana del 17 de maig, que és la setmana contra l'homofòbia, els esportistes locals, de qualsevol tipus d'edat. Normalment aquesta campanya només es feia en el futbol. Nosaltres hem volgut que s'obri totalment a tots els esports de la ciutat.
Les regidories d'esports i polítiques LGTBI esperen que la campanya tingui un important ressò, sobretot a les xarxes socials, i es convida als participants a penjar fotos dels esportistes i clubs amb els cordons. El primer en penjar-les ha estat el Futbol Sala Ripollet.
Ara decidim, Ripollet s'ha mostrat en contra de l'acord al qual s'ha arribat en el cas Juan Andrés Benítez, empresari del Raval de Barcelona, mort a l'octubre del 2013. Segons el comunicat de premsa de Decidim, malgrat que els 6 Mossos d'Esquadra implicats han reconegut els fets i han assumit la condemna per homicidi imprudent, no ingressaran a presó.
Des de la coalició es mostren contraris a l'acord al qual s'ha arribat entre les defenses i les acusacions i que, segons Decidim, vulnera tots els drets fonamentals, en paraules seves, considerant que el més important era la celebració del judici públic. El grup municipal considera del tot inversemblant que es pugui reconèixer la mort d'una persona i no es compleixi una condemna pels fets. El comunicat Ara Decidim torna a donar suport a la campanya Justícia Juan Andrés i fa una crida que tothom s'assumi a les mobilitzacions i assemblees que convoqui aquesta plataforma i l'assemblea del barri del Raval, i diuen per cridar ben alt que les vides de les persones no es negocien.
Ripollet va acollir dimecres 11 de maig una reunió de regidors i tècnics de municipis que estan en procés de municipalitzar l'aigua o que estan pensant de fer-ho. La trobada va comptar amb la presència de la primera tinent d'alcalde de Ripollet, Pilar Castillejo.
Així explicava Castillejo què permetrà aquest nou model de gestió de l'aigua.
Creiem que és un model al que estem treballant potent perquè que ens permet que l'aigua la gestionem des de l'àmbit municipal. D'una banda, doncs que l'aigua, que sabem que és un dret, no? Per totes les persones, doncs, que no el gestioni una empresa per tenir un benefici econòmic, sinó que el gestionem d'una forma pública, que no en fem negoci d'un dret, sinó que si el gestionem entre totes, llavors el benefici el puguem dedicar respectar els drets laborals dels treballadors, que és un compromís que hem d'adquirir. Bueno, em sembla que al proper ple portarem una moció en aquest sentit, no? dels drets laborals. dels treballadors, respecte també el tema de, del dret de l'aigua perquè no hi hagi tals d'aigua a cap llar, doncs tot això lligat també amb un tema que pugui anar també mirar els temes ambientals.
A la reunió van assistir representants de Barcelona, Molins de Rei, Sant Cugat i Montcada, entre altres, a més de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Diputació, entitat aquesta darrera, que ha obert un servei d'ajuda específica per a la municipalització de l'aigua.
L'agrupació local de Ciutadans ha denunciat l'increment dels furts a botigues de l'eix comercial dels carrers de Pedró i de Calvari. En roda de premsa, el seu portaveu, el regidor Josep Gavarra, ha demanat al govern municipal que la policia local patrulli més a peu.
Gavarra va exigir també que s'implementi la figura del policia de barri i també de les patrulles mixtes d'agents locals i de Mossos. I va posar com a exemple el municipi veí de Cerdanyola del Vallès.
Demanem que la policia local pugui patrullar a peu els nostres carrers, com s'havia fet antigament. Una població veïna i tan propera com és Cerdanyola del Vallès, podem veure com des de la Junta Local de Seguretat es potencia les patrulles mixtes dels agents de la policia local amb els Mossos d'Esquadra. I això és una implicació que fa que els agents coneguin, de fet, cadascun dels barris, coneguin els botiguers i s'impliquin amb el compliment de les ordenances municipals.
En opinió de Ciutadans, hi ha efectius suficients per posar més agents a patrullar a peu i aquesta proximitat milloraria la comunicació amb els veïns i comerciants i el compliment de les ordenances municipals.
El PSC de Ripollet ha tornat a reiterar les seves crítiques a la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, per la seva doble condició de regidora i diputada, fet que provoca incoherències segons els socialistes.
De fet, la diputada socialista Eva Martínez va denunciar que la CUP, partit al qual pertany Castillejo, va votar al Parlament en contra d'establir un pla de pagament del deute de la llei de barris en el Parlament, mentre que en ajuntaments com en el del Ripollet es va mostrar a favor donant suport a una moció presentada pel PSC, que demanava que la Generalitat liquidés el seu deute amb l'Ajuntament.
L'equip del síndic de Greuges, que va visitar Ripollet dimarts 10 de maig, va atendre al centre cultural una catorzena de ciutadans ripolletens. De totes aquestes consultes, 6 van ser queixes i 8 consultes.
Pel que fa a les problemàtiques plantejades, destaquen els temes relacionats amb els serveis d'aigua o telèfon, entre altres. També hi va haver queixes o consultes relacionades amb els impostos, els serveis socials o l'habitatge, entre altres.
Des de la Regidoria de Gènere i Feminisme s'està treballant per organitzar i portar a terme en els mesos vinents un nou taller de creixement personal per a dones, com el que es va realitzar el març en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones i que va comptar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Va ser un taller formatiu de 4 sessions de 2 hores cadascuna dirigit a dones amb l'objectiu de proporcionar eines pel creixement personal a partir del treball de la perspectiva de gènere, la gestió de les emocions, l'autoconeixement, l'apoderament, l'autoestima i l'assertivitat. Les 11 dones participants al taller van valorar de forma molt positiva tant l'organització com els continguts i l'aprenentatge adquirit. Les professionals que van impartir el taller també van valorar positivament el desenvolupament de l'activitat.
Esteu escoltant Info.
Aquesta setmana s'ha presentat el nou model d'esport extraescolar. Els nostres companys d'InfoSport, Brian Calvo i Nil Artiaga, han entrevistat el regidor d'Esport, Ramiro Moldes, perquè ens expliqui en què consisteix aquest nou model.
Avui el nostre protagonista ha presentat el que serà el nou model extraescolar. Ramiro, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest nou model extraescolar, per què ho he fet i d'on sorgeix?
Bé, el nou model és una inquietud que nosaltres teníem com a partit. Després, dintre del patronat, ens hem donat compte que també existia, doncs, per poder juntar, bueno, doncs, el foment de la pràctica esportiva dins del municipi a tots els nivells, bàsicament. I perquè sabem que hi ha un esport que és més competitiu, que és el dels clubs i entitats de Ripollet, i després, doncs, volíem aquesta diferenciació dintre de l'esport, doncs, amb l'escolar, amb uns valors més educatius i més integradors.
Potser les característiques és el que, més bàsiques d'aquest nou model és el que acabes de dir, més educatiu, menys competitiu, en què es pot traduir aquest canvi, com poden variar les classificacions?
Doncs bàsicament és intentar doncs, que dintre del propi esport doncs, ficar uns mecanismes per aconseguir aquests objectius. Anant més al gra, comenta doncs, que per exemple es traurien doncs, la puntuació individual als esports col·lectius i es puntuaria per exemple doncs, a nivell grupal. I els individuals treurien els pòdiums.
Sí, perquè fins ara, per exemple, el futbol es feien es premiava per quan més gols millor, no? Es donava més puntuació.
Sí, ara el que vols fer en els esports grupals és fer 5 parts. Les 4 primeres, doncs, cada part tindria un valor. I després es faria un 5è temps, que és la novetat, i el 5è temps es basaria en que juguin entre un amistós entre tots els nens i nenes que hi participin. Llavors que seria un 3 més integrador i de coneixença del rival i acabar amb un sabor de boca més col·lectiu que amb la victòria o amb la derrota que normalment ara se'n va.
Sí, perquè tant al final dels partits com també a l'inici el que també es volen aplicar certs valors ètics com saludar-se entre tots, no?
Sí, per exemple, això és una cosa que us vull comentar, doncs que amb el tutoratge del monitor que porti l'equip, doncs ensenyar doncs, que ha de saludar al començament del partit i al final del partit entre els jugadors, és això més de respecte, de col·laboració i sobretot d'integració, no? Que puguin jugar tots els nens i nenes que ho vulguin i sobretot que sigui un espai de diversió.
També comptareu amb la col·laboració dels col·legis i els professors?
Sí, això és fonamental. Una de les coses que és el piló de tot aquest nou model extraescolar és la col·laboració dels consells escolars, de les AMPA i amb el patronat. Doncs fer un grup de coneixença de totes les realitats que hi ha a les escoles i instituts per poder treballar plegats.
Des de l'Ajuntament i des de la vostra regidoria es finançaran cursos per a monitors?
Sí, és el que volem. Doncs que tots els monitors que participin, primer donar valor a que, bueno, que és molt positiu, no? Que participin tots els pares i mares dintre d'aquest procés. Però com a entrenador sí que ens agradaria recuperar i ampliar la figura de nens i nenes d'una certa edat, ja que d'adolescents, que són els que volem que entrenin a la base, no? Doncs exalumnes de l'escola o nens i nenes que tinguin aquestes inquietuds.
Des del que es coneix que s'aplicarà aquest nou model extraescolar, quina és la resposta dels pares que t'ha arribat?
Sí, a nosaltres ens ha arribat, bueno, vam fer el dimarts passat la presentació amb els consells escolars i les AMPAs i la veritat que va anar molt bé.
Ja, aquest canvi de mentalitat de fer-ho tot més formatiu i rebaixar una mica la intensitat competitiva, creus que serà factible, serà ràpida o costarà una mica?
Bé, anem a passos, anem a veure com funciona i anem aprenent mentre anem caminant. Ja hem fet alguna prova pilot amb les jornades de tenis taula, per exemple, i va anar molt bé. Abans passaven de jugar uns partits eliminatoris, on hem jugat més i uns altres menys, i al final vam fer com una taula rodona, doncs que tots anem a jugar les mateixes. Van tindre tots el mateix temps de joc. I bé, de moment trobem bones sensacions.
Per la meva part, l'última pregunta. Aquest nou model començarà al setembre, no?
Sí, ja per la temporada vinent, doncs per el curs escolar vinent, ja esperem tindre tot preparat per començar a treballar-ho.
Ramiro, per la meva part, una pregunta. Sí. A part a més d'aquesta iniciativa tan esperançadora que heu posat en marxa, teniu alguna altra iniciativa, alguna idea pensada per instaurar en el món de l'esport?
Bé, ara mateix m'ho centrat en això, però bé, jo crec que dintre del món de l'esport, per exemple, el que estem treballant és la taula de coordinació amb les entitats esportives i buscar fórmules, estem buscant fórmules per aconseguir més endavant, doncs intentar fer una entitat de segon nivell, que puguin integrar-se totes les entitats esportives que vulguin per coordinar-se i, doncs, per exemple, doncs, saber els costos en les seves operacions o fer una gestió conjunta o moltes coses d'aquest estil.
Doncs, Ramiro, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que aquest nou model tingui molt èxit des del començament, des del setembre.
Moltes gràcies i, sobretot, és un treball molt complet i molt elaborat i molt treballat i amb una creença ferma en aquest valor de tot l'equip de tècnics i tècniques del patronat. S'ha d'agrair tot aquest treball.
Segur que aquest treball es veurà recompensat i reflectit. Moltes gràcies, Ramiro.
A vosaltres.
És un altre.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I continuem amb més temes per explicar que torna una nova edició del Festival de Curtmetratges de Ripollet i compta amb algunes novetats respecte a l'any passat. El certamen començarà el 25 de juny i les projeccions es duran a terme a la Rambla de Sant Jordi davant del Casal de Joves. Aquesta és precisament la primera novetat.
Una altra novetat és que l'organització serà compartida entre la Regidoria de Joventut i la nova entitat Associació Audiovisual Super 8. Un dels objectius de l'entitat és fer créixer aquest festival. Així ho explicava durant la presentació Xavi Crespo, un dels impulsors de l'associació.
I hem col·laborat amb anteriorment amb la Regidoria de Joventut i necessitaven una mica de recolzament. I hem notat que hi havia molta gent que li agrada tot això i seria bo que nosaltres féssim també una mica de tot això de recolzament i aprofitar tota aquesta energia per fer una mica de bueno, que sigués una mica més gran, que fos més participatiu.
Una de les primeres mesures que s'han pres en aquesta edició és reduir una mica els premis dels concursos. Amb aquesta diferència s'ha pogut sufragar el trasllat dels visionats a la Rambla de Sant Jordi i l'organització de diverses activitats paral·leles, com són tallers, concursos de disfresses, estants relacionats amb el món audiovisual, exposicions, entre d'altres. L'objectiu final és engrescar el públic i impulsar la producció de curts metratges a Ripollet. Escoltem el regidor de Joventut, Oriol Mor.
Engrescar al públic, sobretot potenciant que la gent surti a gravar als carrers, perquè per això hem potenciat el concurs express i el concurs Made in Ripo, perquè volem que la gent surti a gravar pels nostres carrers, que la gent no va venir a veure'ls perquè és bonic la nostra iniciativa, sí, que ho sabem, però sobretot que hi hagin propostes de Ripollet.
A més, s'està treballant per crear un premi del públic i es busca també la complicitat d'altres entitats, com són de dansa o de música, perquè col·laborin també en aquesta edició. Una altra novetat d'enguany és que hi haurà una nova categoria de concurs. A la 18a edició del certamen de curs i la 9a edició del certamen de curs express, se li ha d'afegir la primera edició del concurs Made in Ripo. Es tracta d'un concurs de curtmetratges d'un màxim de 5 minuts que es podran enregistrar durant tota una setmana. Durant tots aquests anys, el Festival de Curtmetratges s'ha rebut més de 3.000 cintes.
La setmana vinent, Ripollet celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb diversos actes al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, organitzats per la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica. El primer d'aquests actes tindrà lloc dimecres, 18 de maig, i consistirà en la presentació del llibre Berenguer de Saltells, Matat per la Dignitat.
La presentació del llibre de l'historiador tindrà lloc a les 7 de la tarda i anirà a càrrec del també historiador Josep Fernández i de l'especialista en humanitats Robert Álvarez. Elisa Riera en llegirà alguns fragments. Dissabte 22 de maig hi haurà una visita guiada a l'exposició Les Riuades de 1962. Serà a les 7 de la tarda. A les 9 del vespre es realitzarà una edició especial de les Nits de Música, amb fragments d'obres de Lorca, Shakespeare, Llull i Cervantes, i amb la col·laboració de la ballarina Noelia Espanya. Finalment, a 10:45 de la nit, començarà un concert d'un grup de rock blues anomenat Delta Road Riders. Els actes del Dia Internacional dels Museus es tancarà diumenge 22 de maig amb unes visites teatralitzades a les instal·lacions del Molí d'en Rata. Serà a les 10 del matí a les 2 de la tarda. A les 12 del migdia es desenvoluparà un taller per a infants del projecte Juga amb la Història sobre màscares del teatre grec. I a la 1 de la tarda es presentarà La Joia del Museu.
Dimarts vinent, 17 de maig, la Comissió de la Festa Major donarà a conèixer el veredicte del concurs de cartells de la Festa Major 2016. L'acte tindrà lloc a partir de les 8 del vespre al Centre Cultural.
Per altra banda, avui mateix acaba el termini per votar les 3 obres candidates i escollides per la comissió. Les votacions, que es tanquen a les 7 de la tarda, es poden realitzar a través del web municipal ripollet.cat o al mateix Centre Cultural amb les butlletes que han publicat el butlletí i la revista de Ripollet.
I avui divendres també acaba el termini per inscriure els infants als casals d'estiu dels esplais La Gresca i l'Estel. Les inscripcions a La Gresca es poden realitzar al casal de joves de 5 de la tarda a les 8 del vespre, mentre que per a l'Estel cal anar a la seva seu al número 8 del carrer de Tamarit entre les 4 de la tarda i les 7 del vespre.
Els casals d'estiu tindran lloc del 27 de juny al 29 de juliol. Enguany, La Gresca celebrarà el seu casal a les escoles Els Pinatons, Tatxer i Escorcell. Mentrestant, l'Estel utilitzarà les instal·lacions de l'escola El Cercle B.
Aquest dilluns 16 de maig es dona el tret de sortida d'una altra iniciativa cultural emmarcada en la celebració de l'any Lorca. L'Ajuntament, amb la participació de la Unió de Botiguers, tira endavant el projecte Paradors Lorquians. Es tracta de la decoració d'una vintena d'establiments amb poemes de Federico García Lorca instal·lats en plafons expositius.
El Mercat Municipal també s'ha adherit a aquest projecte amb la instal·lació d'uns vinils rodons amb fragments de poemes i frases de Lorca. Aquests vinils d'un metre de diàmetre s'enganxaran a la façana del Mercat i del Mercadona. Aquest projecte pren el relleu a l'activitat que es va fer l'any passat a Paradors Poètics i de la mateixa manera la biblioteca ha estat l'encarregada de coordinar-lo. L'activitat dels aparadors lurquians s'allargarà fins a final de mes.
I avui divendres també acaba el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les escoles Bressol. Cal recordar que el formulari s'haurà de lliurar a la llar d'infants que s'esculli en primera opció. Tota la documentació a aportar es pot trobar a la web municipal ripollet.cat.
Per altra banda, les famílies que estan pendents de la preinscripció infantil, primària o secundària hauran d'esperar fins a dimarts vinent, 17 de maig, per conèixer l'oferta final de places escolars per cada centre. Finalment serà el 20 de maig, el dia en què es publicarà la llista definitiva d'alumnes admesos i la llista d'espera. Les dates de matrícula seran del 13 al 17 de juny per a aquells alumnes d'infantil, primària i primer d'ESO.
El 91.3 Info.
I com cada setmana a l'Info els volem oferir una sèrie de propostes a realitzar aquest cap de setmana. I comencem per avui mateix, perquè a les 8 del vespre al Centre Cultural hi haurà la 23a sessió de les Nits de Música dedicades a la història del cinema musical nord-americà.
Demà dissabte hi haurà el Mercat de Segona Mà i intercanvi dels encants dels saturats a la plaça del Molí, de 9 del matí a les 8 del vespre. I a les 11 del matí, Mario Gómez de la cooperativa Jardinet dirigirà una visita guiada a l'Horta Social del Molí d'en Xec, una activitat que s'emmarca dins del Ripollet Cultivat.
Diumenge, Acció Fotogràfica Ripollet organitzarà una visita a Girona per fotografiar els carrers d'aquesta ciutat, ja que se celebra la Fira Temps de Flors.
Per als més petits, el brollador del Parc dels Pinatons acollirà una nova sessió de la Jugateca Ambiental amb un tèsting de biodiversitat a la zona natural de Can Mas. Serà a partir de 11:45 del matí.
I a les 6 de la tarda de diumenge començaran dos actes. D'una banda, el Quadro Andaluz de Ripollet celebrarà el festival de final de curs amb un espectacle al Teatre Auditori del Mercat Vell, i de l'altre el Casal d'Avis organitzarà el clàssic ball per a la gent gran de cada diumenge.
I acabem amb dos actes de dimecres. A 17:45 de la tarda a la biblioteca hi haurà una nova sessió de l'Hora del Conte, amb l'actuació de la rondallaire Nona Humbert. I a les 9 del vespre es lliuraran els premis de la gincana del Photoshopping. Serà al Centre Cultural.
Esteu escoltant Info.
I ara arriba la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company, el Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Ernest.
Uns 200 corredors prenen part a la 20a milla urbana de Ripollet.
Aquest dissabte, 7 de maig, la Rambla de Sant Jordi es va omplir de gom a gom per gaudir de la 20a milla urbana Memorial Juan Suárez. La cursa es recuperava després de la suspensió de l'any passat per la retirada del Ripollet Unió Atlètica com a protesta de la remodelació de la pista impulsada per l'anterior equip de govern. Núria Puig, presidenta del Ripollet Unió Atlètica, feia una valoració positiva de l'esdeveniment davant els micròfons de Ripollet Ràdio.
És una satisfacció poder-la tornar a celebrar. Era un objectiu clar que ens havíem marcat, recuperar aquesta milla. Després dels nervis, de tota la preparació, de ser la primera vegada que l'organitzàvem, doncs fem una valoració positiva. Ens hagués agradat que hi hagués més participació, és l'únic però, però bueno, jo crec que ha sigut una milla amb que ara tocarà treballar perquè la participació vagi creixent.
La milla urbana està organitzada pel Ripollet Unió Atlètica i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet i la Diputació de Barcelona. I a l'edició d'aquest any hi han pres part 200 atletes, una xifra que l'entitat espera incrementar en les pròximes edicions. Núria Puig va indicar que el seu principal objectiu és augmentar la participació en el cas dels infants i dels veïns de Ripollet. També volen involucrar més la població escolar de la nostra ciutat i que els ripolletens s'engresquin a prendre part en la prova. L'entrega de premis als guanyadors de les diferents categories van a càrrec del regidor de Cultura, Oriol Mor, qui va voler destacar el paper del RUA.
Fa que Ripollet doncs, esdevingui una ciutat perquè vingui doncs, altres clubs i tot és feina del Ripollet Unió Atlètica, que és realment qui lidera aquesta tasca i és qui doncs, es posa en contacte amb altres clubs per fer teixit associatiu.
Cal destacar que els guanyadors de les categories sèniors van ser Carlos Díaz i Laura de Rodríguez. En la cursa popular, els primers classificats van ser Alberto Prieto i la mateixa Núria Puig del RUA. Com cada any, hi ha una molt alta presència de corredors del RUA. La resta de resultats per categoria i cursa es pot consultar al web ripollet.cat.
A més, s'obre el termini d'inscripció a l'Escola Esportiva d'Estiu del PAME.
Aquest dijous 12 de maig ha començat el termini de preinscripció per l'Escola Esportiva d'Estiu que organitza el Patronat Municipal d'Esports. El període per inscriure's acaba el 21 de juny. Els interessats han de portar la sol·licitud i realitzar el pagament a la consergeria del poliesportiu. L'Escola Esportiva es durà a terme del 27 de juny fins al 29 de juliol. Està adreçat a infants nascuts des del 2002 fins al 2011 i té un preu de 52 euros i mig per setmana. Per a més informació es pot trucar al poliesportiu al telèfon 93 692 97 52 o consultar la pàgina web del Patronat d'Esports.
I acabem la part de notícies a destacar comentant, com ja hem dit anteriorment, que 3.000 esportistes de les 18 entitats esportives de Ripollet estan convidades a calçar-se els cordons per la diversitat contra l'homofòbia.
El primer club en posar-se els cordons per la diversitat i penjar les fotos amb l'etiqueta Coixinet Esport Ripo Stop Homofòbia va ser el Futbol Sala Ripollet el passat cap de setmana. Aquest cap de setmana un dels clubs que se'ls calçarà serà l'Escola Futbol Base Ripollet.
Ara sí, passem als partits previstos per aquest cap de setmana.
Sí, comencem amb el Ripollet que jugarà demà al camp de les Franqueses a les 5 de la tarda. A l'equip ripolletenc que va líder li queden només 3 partits per acabar la temporada. Últims partits en els que el seu entrenador, Juan Carlos Torres, estarà com a míster de l'equip, ja que ho hem conegut aquesta setmana a través de Twitter. També demà, però a 5:15, el Pajaril jugarà a casa contra el Castellbisbal i a les 8 el Camp Mas jugarà al Camp del Sentmenat. Diumenge només hi haurà l'Escuela que jugarà a l'Industrial contra el Mirasol a les 12. Quan el futbol sala, el Ripollet masculí jugarà demà a les 6 a les pistes del Montcada i les noies jugaran diumenge a les 12 al Camp de l'Estel Vallseca. I del tenis taula, destacar que aquest cap de setmana es disputarà a Sabadell la fase d'ascens a segona divisió nacional i a la mateixa vegada a les instal·lacions de Reina Elisenda de la Federació Catalana, a Barcelona es disputarà també les fases d'ascens de tercera divisió nacional, de la primera categoria i de la segona. També recordar que estan obertes les inscripcions per l'esdeveniment de ciclisme BTT 3 hores de resistència que es faran el proper 22 de maig a Ripollet. Tota la informació la poden trobar al web del PAMI. Acabem recordant, Ernest, que amb motiu de la segona Pasqua, dilluns no hi haurà Infosport, però el proper divendres aquí a l'Info, l'actualitat esportiva de la setmana amb la previsió dels partits previstos, i que el proper 23 de maig tot el repàs de l'actualitat esportiva de Ripollet amb més detalls a l'Infosport a partir de les 7 de la tarda.
Molt bé, moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Divendres passat, unes 25 persones van assistir a la reunió informativa per refundar els Bailets de Ripollet, la colla castellera desapareguda el 2007. Per explicar-nos què es va dir en aquella reunió i el futur d'aquesta colla castellera, tenim al telèfon el principal impulsor de la iniciativa, el Gerard Becerra. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Gerard. Escolta'm, com va anar la trobada? Què és el que es va decidir?
Doncs força bé. Jo, bueno, m'esperava menys gent, però la veritat és que la resposta va ser bona. Tot i que no crec que fos un bon dia per fer la reunió, però no teníem una altra data. I ja volíem impulsar quan abans possible. I res, molt bé. Bueno, més que res, bueno, explicar més o menys el que teníem planejat, que no és res més que buscar voluntaris, que van sortir voluntaris, uns 15 o així, i a partir d'aquí, doncs, intentar tirar-ho endavant, això.
Uh-huh. Creus que la refundació dels bailets era possible aviat?
Sí, bueno, aviat. A veure, amb això no s'ha de tenir pressa i jo crec que potser podem tenir colla d'aquí un any i alguna cosa.
Uh-huh.
Potser, esperem que per la propera temporada, que no sé si comença el febrer o així, febrer-març, esperem que per la propera temporada podem tenir. Uh-huh. I a veure si aquí per les festes podem fer una sorpreseta.
La nova colla mantindrà el nom, l'escut i el color de la camisa dels bailets o això no es va tractar?
No es va tractar, però en principi no voldríem tocar res, tot i que necessitaríem el permís dels antics membres, del que van fundar, però bueno, clar, amb això ens hem de posar en contacte, tot i que els que van vindre a la reunió van dir que no hi ha cap problema i que pareix perfecte.
Uh-huh.
Crec que és important mantenir el nom, mantenir l'escut i mantenir els colors.
Molt bé. Com neix aquesta inquietud per refundar els bailets?
Doncs, mira, amb un amic que està a Cerdanyola, el Castell de Cerdanyola, doncs em va dir un dia, mira, apropa't, que necessitem mans i tal. Jo, bueno, a veure què tal. I res, vaig estar amb ells uns 4 o 5 mesos i vaig decidir que si Cerdanyola tenen, perquè nosaltres no.
I
portar-ho aquí.
Creus que serà complicat aquesta refundació?
Bueno, complicada no, però no sé, jo crec que no s'ha de tenir pressa i s'han de fer les coses bé i a partir d'aquí... I a partir d'aquí, doncs amb treball, amb esforç i sobretot amb l'ajut de la gent, jo crec que no hi haurà problema.
Amb aquests 15 voluntaris que van sortir divendres passat, sou els que ja comences a treballar, crec que aneu a assajar al local dels Saballuts de Sabadell, però això és correcte?
Sí, correcte.
Uh-huh.
Anirem a, doncs, quan podem, ens posarem tots d'acord i a partir de potser la setmana vinent doncs començarem a anar els dilluns a partir de les 8, allà al local de Sabadell, dels Saballuts, que s'han oferit a ajudar-nos i a ensenyar-nos per poder arribar aquí, aquestes 15 persones, i poder ensenyar a la gent de Ripollet.
Perquè el principal problema que teniu, quin és? La manca de gent o que aquesta gent no està preparada per conèixer els castells?
És la inexperiència. Que tots els voluntaris que han sortit fins ara doncs, som inexperts. No en sabem. Tenim la voluntat, però no sabem. Yeah. No podem ensenyar. Ens hem d'ensenyar nosaltres primer. Uh-huh. Per això encara serà més lent el procés.
Clar. Els fundadors dels bailets, què us han dit?
Res, jo em vaig reunir amb un parell d'ells, els germans Tubau, i res, molt bé, molt contents, i m'han ajudat molt, i encara m'estan ajudant. I res, ahir també van anar uns 4 o 5 membres antics, i res, tots molt contents, i em van donar el telèfon, i cap endavant.
Uh-huh. És increïble, o almenys, no sé, valora'm la resposta que hi ha hagut dels bailets a Facebook, no?
Doncs sí, i sobretot a partir d'aquesta setmana que s'han assabentat que hi ha reunió, molts missatges, molts nous likes, i molt bé, molt bé. La veritat és que sí, són quasi, no sé si 350 m'agrades o així. Crec que està força bé, per un grup que encara no existeix, que només té la voluntat.
Uh-huh. Sí, sí. Què és el que donaria pas a que els bailets ressuscitessin? Què seria? Seria la quantitat de gent? Quanta gent necessiteu més o menys perquè la colla funcioni, a banda de l'experiència?
Perquè comenci a funcionar, potser, a veure, si hi ha 60 persones o així, ja podrien començar a fer alguna cosa petitona. Perquè sigui una colla de la veritat i competitiva, haurien de ser mínim 100 persones, eh? Mínim.
Uh-huh.
Però clar, serien 6 persones d'anar mínim 2 dies a la setmana i després als esdeveniments que ens convidin.
Clar. Precisament, una de les causes de la desaparició dels bailets va ser aquesta manca de gent, no?, per fer castells grans. Tu creus que també et podries trobar amb aquest problema?
No, espero que no, perquè jo crec que ara han canviat les coses i fa 10 anys, quan va passar aquest problema que va desaparèixer, crec que el que passava i el que es queixaven els antics membres era que Ripollet no tenia cultura castellera. Jo crec que ara, d'aquí fa 2 anys o 3, hi ha un boom casteller que no sé, jo crec que això fa que la gent ho vegi més i... Ja. I s'apropi a aquest món.
I podíeu aprofitar, no?, aquest boom que estàs
dient, aquí a Ripollet. Sí, jo crec que sí, per això tants likes al Facebook i tanta gent voluntària que vol participar.
Molt bé. Quin és el proper pas? Què faràs per revifar els bailets?
Doncs mira, començant per aprendre amb aquestes 15-20 persones que ens hem ofert voluntàries, començar per aquí i a partir d'aquí en el moment que nosaltres més o menys, posar-hi d'aquí 4 mesos per posar una data, comencem a saber, doncs, a moure tot el tema papers, que si a fer estatuts i crear tot això.
Mm-hmm. És una cosa que valent, com has dit tu abans.
Sí.
Molt bé, Gerard, doncs escolta'm, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort amb aquesta iniciativa. I el dia que els bailets siguin una realitat et volem aquí als estudis.
I tant. A veure si d'aquí poc.
Molt bé, doncs t'esperem aquí.
Vinga, merci.
Gràcies, Gerard.
Bona tarda.
Adéu, adéu. I arribem al final d'aquesta hora de notícies i entrevistes a l'Info d'avui, divendres, 13 de maig del 2016. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Rem Herrera, Jordi Sugranyes, Marc Mata i qui us parla, Ernest Prunera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.